Actualitat Plural, el programa de Ràdio Balaguer dedicat a analitzar la situació actual de la ciutat vista pels diferents grups polítics presents a l'Ajuntament. Actualitat Plural, un cop al mes, els temes que preocupen a la ciutat a fons.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dimarts, dia 3 del mes de desembre, una nova edició, la tercera ja aquesta setmana del programa Actualitat Plural. El vam encetar ahir amb la participació dels grups de la CUP i de Treballem per Balaguer. Avui és el torn de participació del grup municipal d'Esquerra Republicana i en nom seu ens acompanya qui és un dels seus paers aquí a la paeria de Balaguer, el Jordi Ignasi Vidal. Molt bon dia, Jordi Ignasi, i gràcies un cop més per ser-hi.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Només faltaria. Amb el Jordi Ignasi Vidal parlarem de diferents qüestions relacionades amb el ple. Jordi Ignasi, després en la part final, com sempre, si voleu afegir o si vols afegir, vagi alguna qüestió que no sigui relacionada amb el ple, però si amb la ciutat o amb la política municipal, doncs ja saps que cap problema. Comencem pel ple, un ple en què es va iniciar amb un minut de silenci pels darrers feminicidis ocorreguts i després de seguida també es va llegir la declaració institucional precisament a motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Un minut de silenci pels feminicidis i també per les víctimes de la dona.
Sí, de fet ja se n'havia fet de minut de silenci per les víctimes de la dona, però com que era el primer ple que es feia a posteriori, es va decidir entre tots els grups de poder fer aquest minut de silenci, com que ja m'ho tocava malauradament amb l'organització aquella que vam dir que faríem, de quan hi havia un feminicidi fer el minut de silenci, doncs per no fer-ne dos, que tampoc hagués tingut molt sentit, doncs vam fer un minut de silenci en solidaritat amb les víctimes de la dona i amb rebuig dels darrers feminicidis que hi ha hagut al país.
Després, com dèiem, es va fer aquesta lectura
sí.
Per part dels diferents grups, com feu habitualment, ja?
Sí, sí, de fet, vam decidir ja fa bastant temps en aquests casos fer declaracions institucionals, a menys que estiguéssim parlant d'algun tema que algun dels grups no ho vegués bé, per sort no n'hi ha cap amb el nostre cas, i a l'hora de fer-ho, doncs se va decidir que ho llegigués una persona, en aquest cas, aquesta vegada es va decidir una dona, diguem-ne, de cada grup, i per això vam llegir pues, una persona a cada grup, van llegir el manifest.
La declaració.
Sí.
Anem a repassar la resta de punts. Jordi Ignasi, es va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal, la Paeria, Creu Roja, la Noguera i Caritas Parroquial, en aquest cas per establir el funcionament d'atenció a persones sense llar o transeünts aquí a la ciutat. Segons van explicar des de l'equip d'Govern, és una cosa que ja ve funcionant de fa temps, però que el que volien era doncs, posar-ho per escrit.
És cert que des de fa temps estem treballant totes les institucions amb el tema del sensellarisme, de les persones que no tenen llar, però també és cert que el contracte programa del Consell Comarcal es va demanar i, per tant, ara ja hi ha una persona tècnica per aquests casos i, per tant, entenc que més que mai calia coordinar-se en quant a que ara representa que no només és aquell acord implícit que teníem entre Càritas Creu Roja, el Consell Comarcal i la Paeria de Balaguer, sinó que en aquest cas, a més, doncs ja hi ha una part més per part del Consell Comarcal, que és una persona tècnica, que és tècnica d'aquestes qüestions i, per tant, representa així com fins ara, per entendre'ns, era aquella part, diguem-ne, que anava tocant a diversos departaments, ara representa doncs, que queda més ben organitzat, que queda més ben protocolitzat i, per tant, ara que ja hi ha, gràcies al contracte programa amb la Generalitat, hi ha aquesta persona tècnica de sensellarisme, doncs permet poder afrontar aquest tema de diverses maneres, que a vegades la gent no sabem ben bé el que és. El sensellarisme són les persones que no tenen llar. Hi ha els transeünts, i a vegades la gent recorda que se pagava l'entrepà o es pagava el viatge amb aquella persona de pas que s'havia quedat per aquí, però anàvem a un altre lloc, etcètera, etcètera. Aquesta és una part, però sí que, malauradament, hi ha gent que, per qüestions diverses, en un moment determinat de la seva vida, es pot quedar sense llar. Sense llar vol dir que no té on dormir. Malauradament, Balaguer ja és una miqueta gran i comença a tenir, de vegades, alguns d'aquests problemes que són més habituals en ciutats grans, que hi hagi mogut, no només per aquí, per Catalunya, sinó per Europa. És fàcil trobar-te gent dormint, amb caixers, amb bancs, etc, etc. Sí que és cert que la temperatura d'aquí del sud d'Europa facilita encara més això, no? Perquè no ho fa tan inaccessible, per entendre'ns, encara que, evidentment, quan venen les onades de fred, a Barcelona, si recordeu, mireu per la tele, hi ha les operacions iglú i altres coses, doncs el que es tracta és de poder afrontar sabent si aquesta persona té possibilitat, diguem-ne, de recuperació. A vegades és una degradació social que arribi a una persona que queda tan desvinculada que es negue a rebre cap mena d'ajut, això també existeix, i altres vegades és gent que s'hi ha trobat contra la seva voluntat, i en aquests casos doncs, cal poder tindre aquestes polítiques per poder reemprendre, diguem-ne, la vida d'aquestes persones en societat.
Molt bé, anem a un altre punt. Es va aprovar, en aquest cas, de forma inicial, l'actualització del Pla de Protecció Civil Municipal, el conegut com a DuProSim. Aquí sí que des d'Esquerra vau apuntar doncs, que hi ha persones o càrrecs que no estan actualitzats, vaja, no? Que no corresponen
a... Nosaltres, evidentment, que quan tenen un document, no recordo si tenia 500 pàgines o 300, no és igual, una barbaritat, clar, no tens massa temps. Pensa que els decrets aquesta vegada eren 599 pàgines, més els altres punts, etcètera, etcètera, clar, vull dir, no tens
no
material
és poca cosa
d'agafar-ho, per tant, és allò que ens ho vam mirar una miqueta per veure com està fet i poder dir alguna cosa. El que ens va sobtar és que això a vegades passa quan encarregues amb empreses de fora, que hi ha una feina que moltes vegades qui més la detecta és sigui la persona tècnica, en aquest cas la persona que sigui regidora, que pugui, sobretot si és de Balaguer, ho detecta la primera, no? Si és d'un altre lloc, que trobe correctes tots els noms que li han passat i totes les festes i fires que li han passat, però sí que és cert que tot aquest apartat no està gens revisat, perquè a la majoria d'escoles que hi ha hagut, escoles, instituts, a l'escola L'Estel, la persona responsable del CAP, d'alguna de les residències, clar, consten uns noms
i uns telèfons que no
pertoquen. Després, clar, suposo que han agafat com a base el que van fer al seu moment. Al seu moment, per exemple, hi havia aquella fira d'alimentació i salut, ara no es fa, i en canvi, al seu moment, els han comptat, era una cosa, un projecte que no arrossegava al començament grans masses de gent, i en canvi ara segurament cal dir tindre-ho en compte. Per tant, hi ha aquesta part que és més difícil que una empresa de fora pugui detectar si falta algun acte, perquè base més amb les dades que li dona la pròpia paeria. Per tant, el que vam demanar és que s'ho remiressin amb visió d'aquí, perquè dona la casualitat que molts d'aquests càrrecs, vull dir, qualsevol persona de Balaguer només hi hagi dit, no, però aquest ja no hi és, no? Vull dir, és d'un automatisme bastant gran i em sembla que algunes vegades passen directament des de les empreses o des dels tècnics que fan sense fer aquesta revisió prèvia abans de portar-ho. Per sort, una aprovació inicial, per tant, ja el període d'al·legacions no són al·legacions, perquè al·legacions seria respecte al funcionament del DuProSim, del Document Únic de Protecció Civil Municipal, i en aquest cas no estem parlant d'això, estem parlant, diguem-ne, d'adequar les dades perquè realment, si per desgràcia passés alguna cosa i s'haguessin d'activar protocols, no ens trobessin doncs, que hi hagués escoles o hi hagués instituts o hi hagués residències o fins i tot una llar d'infants, siguin municipal, tampoc està la persona encarregada tampoc està endivinada, diguem-ne, perquè hi havia la de fa 5 anys.
Molt bé, anem a un altre tema. Parlem ara del conveni de col·laboració entre la Diputació, la Paeria, en aquest cas per a l'execució de l'operació Camí de Sant Jaume, xarxa pel patrimoni. Aquí es va explicar que sembla ser que s'ha retardat, no?, el projecte per fer visitable la sèquia del CUP en el tram del carrer del Miracle. Ahir deia el paer d'urbanisme, el senyor Guifré Ricard, Jordi Ignasi, que quan van entrar a govern es van trobar que no s'havia fet correctament, va dir ella, el procediment d'expropiació als veïns afectats.
No és el procediment, segons ells, i de confiar, diguem-ne, que ho han fet bé, han mirat els números, hi havia una petita diferència. Si un li tocava 800, eren 600, eren unes petites quantitats, no són unes quantitats molt importants, però sí que és cert que si al seu moment es va fer un error, doncs s'ha de corregir, el procediment era el correcte, entenc. No és el procediment el que no està
bé. Ell ha dit procediment.
En tot cas,
seria
la valoració, no? El fer el procediment seria que no s'ha fet bé, si s'ha fet per expropiació, si es fa per avís, si es fa... És a dir, Això és un procediment. Si el que passa és que les assignacions que hi havia, els càlculs, hi havia algun error, doncs se corregeixen i ja està. Aquí una salvetat. No es tracta que el projecte propi de la paeria hagi portat un retard, que també. Però no és aquest el que ho ha fet fer. El tema és, va sortir un finançament europeu al qual no es va poder... va presentar la proposta aquesta de Camí Sant Jaume, que era una proposta molt seriosa, que naixia de l'interès dels municipis, sobretot de... hi havia alguns municipis impulsors, bueno, érem alguns municipis impulsors, i finalment doncs, vam aconseguir que tots els municipis entre Tàrrega, Balaguer i Alfarràs se sumessin al Camí Sant Jaume. Es va aconseguir molts diners per fer obres a cadascun dels municipis, però, clar, eren finançament europeu. Al seu moment, per qüestions diverses, el finançament europeu no va quallar i la Generalitat va agafar el compromís de substituir el finançament europeu amb el ben entès que seguiríem tota la tramitació com si fos finançament europeu per si després ho podíem afegir amb algun altre finançament europeu. Per tant, el finançament era un 25% el pagava la paeria, un 25% la Diputació i, en aquest cas, un 50% la Generalitat, amb el ben entès que si podia ho finançaria amb els incipients fons de recuperació, que llavors encara només se'n parlava i no s'havien fet efectius. El que va passar és que per seguir tot això les obres no les pot fer cada municipi, sinó que s'han de contractar i s'ha de fer tot des de la Diputació. Clar, la Diputació de Lleida té un problema d'estructura des de fa molts anys en què li costa poder fer totes aquestes obres tan grans, de tal manera que moltes vegades moltes de les coses que els municipis anem allà a demanar de forma conjunta, clar, necessitem que ens ho facin ells en quant a que les agrupacions, ens va passar també amb el camí del Sió, les agrupacions no estan fetes, no existeixen, no? I per tant no ho pots tractar com a tal, sinó que ho has de fer de forma independent. Se va aconseguir la subvenció, es va començar a fer obres, les primeres van començar molt aviat i hi ha hagut un moment que la mateixa Diputació, el conveni que tenia amb la Generalitat, havia demanat una pròrroga. Però del 100%, només el 23% està executat i per demanar pròrroga necessitaves el 50%. Sí que és cert que una d'aquestes era la de Balaguer, que no està encara executada perquè el fet d'haver-se de fer seva la finca havia retassat els procediments. Per tant, el que ja vam pactar en el seu moment amb la Diputació era que si d'aquella la part aquesta, la Diputació cobriria la part de la Generalitat i, per tant, acabaria sent una obra 75% Generalitat, 25% paeria. Ara, què hem fet amb aquest ple? Hem tirat enrere el conveni que hi havia, val, amb Diputació respecte al finançament anterior. I, per tant, ara representa que el que caldrà fer és quan la finca ja sigui en propietat de la paeria de Balaguer, fer el nou conveni per poder finançar aquesta part i poder acabar fent visitable aquesta part de la Sagrada del Molí.
De la Sagrada del Cub. Molt bé, Jordi Ignasi, doncs queda clara la qüestió respecte a aquest projecte. Parlem ara d'obres. Es va aprovar inicialment el projecte d'arranjament del paviment del carrer Barri Nou en el tram comprès entre la plaça Comtes d'Urgell i el carrer Divina Pastora. Em sembla que aquí us vau abstenir, eh?
Ens vam abstenir perquè a la informativa ja vam demanar que, vist que al seu moment, quan se van fer les obres, quan hi va haver aquella famosa tempesta, pel que sigui a nivell tècnic, no es va preveure el fer a dos aigües cap a dintre, diguem-ne, fer com una ve baixa, això havia ocasionat que l'aigua entrés més sovint del que seria desitjable, diguem-ne, en algun dels edificis, no? I, per tant, representa que enteníem que si es feia, ja ho estem nosaltres plantejant així, si es feia, que es fes, diguem-ne, aquesta vegada sí, amb aquesta ve baixa, no? Vam preguntar-ho a la part informativa i després del mateix ple el regidor de l'àrea va dir que sobre la marxa ja es faria l'aixecament, etcètera, etcètera, el replantejament, etcètera, etcètera. Nosaltres preferiríem, diguem-ne, que com que és un aixecament topogràfic es pot fer perfectament, diguem-ne, es pogués fer durant aquests dies i ja tinguéssim les cotes fetes com per poder fer-ho d'aquesta altra manera, que quan baixi una torrentada terrible, evidentment, entra tot arreu, però que les normals, diguem-ne, o les mitjanes, les pots desviar per la part interior, per molt que facis intercepció, perquè moltes vegades el problema que tenim és que, com que no està urbanitzat tota la part de dalt, de les finques de cereal de dalt, mos baixa molta terra, palla, branques, etc etc, i tapone els mateixos embornals a nivell que baixen, no? De tal manera que durant aquella pròpia tempesta, no és que els tinguis bruts abans, que a vegades també pot ser, però durant la mateixa pròpia tempesta acaben estant taponats, l'aigua acaba passant per sobre i acaba, diguem-ne, entrant en els edificis, i per això demanàvem que es pogués fer aquesta part, diguem-ne, no? En principi el compromís era de fer-ho sobre la marxa i pel que sembla que es va dir, es volia fer per l'any que ve, val? Cosa que trobem perfecte, no és molt entenedor que hi fiquessin aparcament de bicicletes en un lloc que han de fer obres d'aquí pocs mesos, però això ja és un tema de coordinació, per entendre'ns.
Molt bé, en el ple de la setmana passada, Jordi Nasi, també es van debatre tres mocions, dues d'elles en relació al mateix tema, en solidaritat, vagi, als afectats per la Dana, al poble valencià. La primera la va presentar la CUP i la segona, amb caràcter d'urgència, la va presentar el grup del PSC. Després també n'hi va haver una altra per part d'Esquerra sobre el tren, ara de seguida en parlem, però abans parlem d'aquestes dues. Vas parlar de ridícul institucional, sí, tu mateix, Jordi Nasi, al haver-se debatut i aprovat dues mocions en el mateix ple sobre la mateixa qüestió. Sí que amb alguns punts diferents, però bé, segons la paera de la CUP, reiterava ahir la Mari Carmen Núñez, una part de la moció del PSC va dir era un plagi de la seva, de la CUP, i també va lamentar, doncs, els tempos i les formes, sobretot, en què la formació socialista havia presentat la seva moció. De fet, ho va qualificar com una actitud de rampell. Va dir que va ser un rampell del PSC. No sé què hi tens a dir tu al respecte. Sí que el dia del ple vas parlar d'això, de ridícul institucional.
Sí, jo crec. I una precisió. Els partits no tenen rampells.
Bé, jo et dic el que va dir la paera de la CUP, va utilitzar aquesta paraula.
Evidentment, però perquè la gent se'n faci el càrrec, els rampells els tenen les persones. Per tant, el rampell
t'entenc
el va tindre una persona, no un col·lectiu. M'explico, perquè un rampell és, diguem-ne, com una cosa sobrevinguda que et ve i fas una reacció molt ràpida. Mira, he tingut un rampell.
Bé, ja suposo que deia com que la moció era del PSC, doncs ho va,
sí, sí, però
ho va dir així, però
sí,
s'entén el que vols
està
dir.
Està clar que
sí,
no és
sí.
Un rampell del PSC. A veure, aquí, perquè la gent ens entenguem una miqueta, perquè si no, al final hi ha gent que m'ha preguntat i queda com a bastant incomprensible. És a dir, abans del ple hi ha una informativa. Va, si el ple és un dijous, el dijous abans hi ha una informativa. La informativa aquesta es convoca el dilluns abans, per tant, 10 dies. Si tu has presentat, com va fer el grup de la CUP, una moció que la va presentar la setmana anterior, val? Representa que, clar, des d'aquest punt de vista, la moció de la CUP la teníem en possessió feia 12 dies.
Tot i que la seva intenció inicial, perdona que et talli, Jordi Nasi, era que es presentés una declaració institucional. Diu que ho va proposar el 30 d'octubre, segons va explicar en aquest grup de WhatsApp que teniu els regidors, i que em sembla que va dir ahir que des d'Esquerra, doncs, vau ser l'únic grup que us vau pronunciar al respecte, que ho trobàveu bé que es fes aquesta declaració. Ningú més va dir res, i després va ser quan va fer la proposta d'aquesta moció la comissió informativa que ara deies.
Exacte, però clar, nosaltres ja vam dir ho trobem perfecte, però no serem pas nosaltres que, o sigui, normalment això s'ha de fer des dels que estan a govern, no? Perquè són els que en principi han de poder fer aquestes coses, i després, a més, ja anirem corregint i entre tots ho farem tot, només faltaria, però les relacions institucionals, per definició, se promouen des de la institució, val? Aleshores, quan ella va presentar la moció, nosaltres la vam llegir, i a nosaltres ja ens anava bé, ja ens agradava, val? Per tant, no vam dir res. Nosaltres, respecte a la moció, no vam dir res. Vam esperar. Ens estranyava que ningú digués res, perquè no semblava que fos una moció escrita per a ser votada, per exemple, pel Partit Socialista, no? per un punt concret, no? Però ningú digués res. Val? Ningú digués res. Clar, el mateix dia del ple, al matí, vale? Ens diuen que entre la CUP i el PSC no s'han ficat d'acord, bueno, entre, en aquest cas, la Lorena i la Mari Carme, perquè les converses eren telefòniques d'una a l'altra, i no s'havien ficat d'acord i que, per tant, que em presentarien una alta d'urgència. Clar, és en aquell moment, bueno, en aquell moment no, perquè en aquell moment estàvem treballant tots, és després de dinar, que ho mirem i diem, home, això no pot ser, fem un ridícul. Jo l'únic que vaig preguntar al matí va ser, la presentes com a alternativa o la presentes com a substitutòria o com una més? No, com una més. Bueno, discutirem dos i aprovarem dos de lo mateix amb sentits diferents. Per tant, el que vam fer des del grup d'Esquerra va ser agafar, suposar, perquè ningú s'havia ficat en contacte amb nosaltres, val? I havíem parlat amb gent de dir què fareu, no sé què. Bueno, doncs, suposar que el problema era un punt concret en què es demanava la dimissió del Mazón i també es deixava una miqueta a caldo al Sánchez, i vam pensar, aquest deu ser el punt que genera la controvèrsia, i per tant el vam escriure d'una altra manera i vam proposar a la CUP, val, de fer-ho d'una altra manera, no? La CUP us va fer una precisió, perquè bàsicament el que veníem a dir és que hi hagués una comissió d'investigació, i a dir, bueno, les comissions d'investigació es faran al Parlament Valencià, allí domine PP i Vox, i acabaran, no sé què, bueno, doncs afegim penal i que s'hagin de complir les condicions que surtin així, i si algú ha de dimitir o se l'ha de cessar, que es faci, però que es corrin les responsabilitats polítiques, perquè està clar que tant prèviament com posteriorment hi ha hagut una mala gestió, i això, alguna n'ha de ser responsable. Vam parlar amb la CUP va dir que d'acord, que podíem canviar això, i llavors vam preguntar al PSC a veure què, però ens van dir que ells volien mantenir la Paena en camp, ens va dir que ella mantenia la seva, i per tant, en principi, si ella mantenia la seva, la companya de la CUP va dir que no calia fer cap canvi. Dic, ja, dic, però és que aquí farem el ridícul, com enviarem dos coses que hem aprovat el mateix dia, no? Bueno, arribem a la famosa discussió de la primera moció, que era la de la CUP, no? I el que vam proposar des del grup d'Esquerra va ser primer votar-la per punts i després, si la CUP acceptava, poder fer això, que això feia, per exemple, que el grup del Joan Pla també s'hi afegís, i enteníem que això era perfectament afegible per PSC. Com es va demostrar? Perquè, clar, resulta que abans arribem a la votació per punts i la moció de la CUP està votada amb tots els seus punts menys un, que és en el que reclama un millor finançament pel País Valencià.
El que fa referència, exacte. El dèficit fiscal i infrafinançament crònic consegüent, que pateix el País Valencià, diu la moció.
Clar, però això, el partit germà del PSC al País Valencià, que és el PSPB, amb el Ximo Puig, que ha estat president els últims anys, havia reclamat una millora de finançament perquè havia un dèficit històric al País Valencià, etcètera, etcètera. Llavors ja no saps si simplement per no votar-ho del tot s'hi han separat, però el punt que no han votat era perfectament votable. I llavors passem a votar la segona moció, per mi hi va haver més coses, Passem a votar la segona moció, que el que venia a dir era el mateix, i l'únic que afegia era, bueno, diverses vegades el terme Espanya, que això és una fixació que tenen, però l'única diferència que hi havia és que hi havia un punt que dia mostrar l'agraïment a totes les persones voluntàries que han fet alguna cosa, que això era perfectament accessible a l'altre, si ho haguessin demanat, evidentment, només faltaria, no? I, clar, vam acabar votant una cosa tan anacrònica que, quan vam parlar amb els altres grups, escolta, si es vota això, ja l'han votat una. Per tant, ens vam absentar.
Tots els grups de l'oposició es vau absentar de la votació, sí.
Exacte, és a dir, no vam voler participar i ja l'hem votada, la moció donant suport al País Valencià. Per què en votem una altra moció donant suport al País Valencià si ja l'acabem de votar fa 10 minuts? Què justifica una urgència d'un punt quan fa 10 minuts que tens aprovada una moció amb el mateix sentit? Clar, no té el més mínim sentit comú, no? I, per tant, el que sí que vaig agafar, que no s'ho van prendre molt bé, va ser quan al final vaig dir, enviem les dos, dic, amb una carta, disculpes, però no ho diria personalment per ells. Ho diria com pels 17 regidors que hi formem, o sigui, som incapaços de, amb un desastre com el que ha passat, poder solidaritzar-nos de forma conjunta, fem-nos un mirar, i per tant era com una mena d'autocrítica també, tot i que va ser pres per part de la Paena en cap com una crítica que quasi personal. Jo no ho estava plantejant així, sinó fem-nos un mirar, com és que aquí 17 persones que representem la ciutat no som capaços de ficar-nos d'acord amb una moció que donem suport a unes víctimes d'una desgràcia. Llavors, es va insinuar com si nosaltres tinguéssim víctimes de primera i de segona perquè ells havien afegit Albacete i Teruel, no? Dius, a veure, de víctimes, totes són de planya, només faltaria les famílies. Però està claríssim que quan tu tens un acte en què ens ha mort 200 i pico, això mobilitza tot Déu. Si amb tots els respectes per a la persona que es mor, si se'n mor un amb una inundació a no sé on, home, no fas informatius especials. Clar, si fas tot això és perquè el drama, llavors, no és que la quantitat faci que aquelles víctimes tinguin més valor, però no és el mateix. Vaig fer un exemple que em sap greu haver-lo fet, perquè vaig fer exemple a l'autobús i mira, aquest cap de setmana hi ha hagut un autobús que ha tingut un accident. Però està clar que, malauradament, que una persona tingui un accident amb un cotxe, malauradament ja no és ni notícia. És més notícia en funció de qui és, que no pas pel fet de que hi hagi hagut l'accident. I, en canvi, si se'n moriguessin un sarpat amb un accident massiu, doncs segurament se farien minuts de silenci, es farien... però si per cada persona que es mor féssim un minut de silenci, estaríem callats, que a vegades potser val la pena, eh? Estaríem callats molt més temps. Val? Per tant,
reiteres que es va fer el ridícul.
Institucionalment, sí, no podem fer dues mocions idèntiques. Quin era la punt de diferència? I més un cop ha fet aquell canvi, que entenia que fos poc votador per part del PSC, però en pic la CUP es va vindre a poder fer el canvi a la proposta que vam fer nosaltres des d'Esquerra, aquella moció era votable al 100% pel Partit Socialista, al 100%. D'aquí que el rampell que diu la Carme de la CUP pues, ve per aquí, de dir no. Vale, doncs, si només calia dir d'acord, jo ara proposo que afegiu agraïment a tots els voluntaris. S'afegeix i ho matem. 17 persones, que és tothom, que és tot la ciutat de Balaguer, que està commoguda amb el que ha passat allà, els hi enviem i ja està. No, n'enviarem dos. Amb sentits pràcticament idèntics. A més, hi ha una part que està totalment copiada de la CUP. Per tant, vull dir, és que quan ho començaran a llegir pensaran que ens hem equivocat, hem enviat dos vegades la mateixa. Llavors vaig fer la broma, ja saps que a vegades m'agrada utilitzar una mica de sarcasme, i escolta, acompanyem-ho d'una carta, disculpes, mira, xiquet, no en sabem més. Però no ho dia perquè ells no en sàpiguin més. Jo ho dia perquè tots no en sabem més. Saps que moltes vegades quan critico faig també autocrítica, no? Per tant, de repente tots plegats. Ara, en quin moment podíem haver reaccionat els altres grups? Era impossible, perquè ni tan sols sabíem que no hi havia acord. Però bé, es va enviar i l'important és que ens hi vam solidaritzar i bé, i que aquesta gent sigui estant amb la desgràcia. Abans ahir van fer el reportatge aquell del 30 minuts.
Sí, diumenge.
Sí. Que també era punyent, 48.000 empreses, 92 escoles...
També el cap de setmana hi va haver una altra manifestació, eh?
Sí, clar, és lògic. I el que demanen és lògic. Llavors, això, nosaltres la proposta que fèiem perquè fos votable pels 17 era aquesta, no?, que es correguessin les responsabilitats polítiques i penals que convingués, que no ho deixéssim aquí. O sigui, algú ha de ser responsable. Si no ho és el senyor Mazón... o és la persona que li havia de dir al senyor Mazón, ell, que això va en sèrio. I l'Estat tampoc se'n pot sortir de rosites, perquè, per l'amor de Déu, ni que fossin adolescents, és el mateix exemple que vaig donar, que saps que no es piquen mai? Hòstia, si passa no sé què, el president, el vicepresident espanyol, el president era fora, però qualsevol època agafa el telèfon i entenc que l'altre li deu haver agafat. Diu, és que el Mazón no agafa, i doncs per això hi ha els vicepresidents, i el vicepresident segon, i el vicepresident tercer, és a dir, amb algú has de poder parlar per dir, ei, que estem parlant de l'hecatombe. Per tant, hosti, això ens ho hem de fer mirar. Algú ha de tindre responsabilitat de que algú no hi fos, l'altre no agafés el telèfon, l'altre està il·localitzable. Perdona, les ordres de comandament, si el president està il·localitzable, imagina que li hagués agafat una indisposició. Ja ve el president. I si no, el segon. I si no, o sigui, sempre hi ha de bé. Imagina't, amb el mateix Duprocim que estàvem parlant, que havíem aprovat, hi ha una cadena de comandaments. És a dir, el responsable serà, en tot cas, el paer o la paer en cap del moment. Però, si no, hi ha tota una carrera de comandament. No pot ser que la persona estigui aïllada perquè resulta que li agafa la tempesta, està sense cobertura, no sé quantos, i diu, bueno, pues no podem fer res perquè la persona acaba d'activar. No, home, no. Si no actives, tu activa el següent. Només faltaria. A més de tu, si això passa en un municipi com valguem 17.000 habitants, què no ha de passar en un país com el País Valencià amb vora 5 milions?
Molt bé, Jordi Nas, i parlem de l'altra moció que es va debatre, perdó, una moció en aquest cas presentada per vosaltres, per Esquerra Republicana,
sí.
També la vau presentar amb caràcter d'urgència per proposar millores per a la connexió ferroviària amb Barcelona, això per resumir-ho molt. Recorda una mica als oients el perquè de la moció i què hi plantejàveu concretament.
Si vols te dic una miqueta, perquè se'ns va ficar en dubte, hi va haver el grup de Junts, que no va votar l'urgència, diguem-ne, perquè considerava que no és un tema urgent, i els hi vam explicar, ho va fer el Kevin, vam explicar perquè era urgent, i era perquè hi havia uns descomptes, diguem-ne, que es feien respecte als abonaments, que ja estem a les alçades que estem, en aquest cas estem al desembre, han de ser per l'any que ve, i encara no estan anunciats, no? Per tant, en certa manera, poder aprovar la moció demanant-ho, hi ha coses que eren més estructurals dins de la pròpia moció, val? I altres que eren més concretes. Les més concretes eren les que feien referència a les tarifes. Em fa molta gràcia perquè tothom s'omple la boca de tren, però no tothom mira sempre com millora el tren. Val? Perquè, home, doncs perquè diuen, oh, però això per què gratis, per què descompte, si algú ho ha de pagar? Nosaltres no ho vam ficar de manifest, que si l'Estat en llocs diversos fa això, a veure, a Sant de Creus no hem de tenir els demés. És a dir, estem amb un dèficit fiscal a Catalunya que fas farallir. Val? Estem pagant la festa a tot l'Estat. I on resulta? Que el Madrid-Sevilla, el Madrid-Salamanca és gratuït. Que la Corunya-Lugo, em sembla que l'altre, també és gratuït. Que el Murcia-Alacant, dius, a veure, i que hi ha uns descomptes amb la línia que hi ha. A veure, o hi som tots o no hi som. A veure, si nosaltres ens hem de gastar aquí un capital per anar amb tren, diguem-ne, a la capital de la comunitat autònoma, des d'aquest punt de vista, que és la capital del país, i representa que en altres llocs ho tindran. Per tant, és evident que nosaltres la part aquesta, no és que creguem que les coses han de ser gratis, no, però que no té sentit, és que tothom ho tingui gratis o ho tingui amb uns descomptes espectaculars i aquí no els hi tinguem. Val? De fet, estem dient, estan fent campanyes amb això del fons de resiliència, amb la Diputació, perquè la gent vagi a viure en zones d'interior i resulta que quan hauran d'anar amb tren a un altre lloc els costarà més barat llogar una limusina. Home, no pot ser, no pot ser. Per tant, ho diem per això. I de sobte a vegades, no, oh, no, no, tu, doncs, home, una cosa la pots desconèixer, però si veus que hi ha una emoció, doncs tu mires una miqueta. Però bueno. I l'altre era, sobretot, la connectivitat amb Barcelona, que és la que diem, no? I després t'explicaré el del quart comboi i l'electrificació. La part de connexió amb Barcelona, bàsicament, ve perquè realment abans de la pandèmia hi havia unes comunicacions relativament bones de coincidències horàries, no? I parlem amb l'AVAN, doncs, perquè l'AVAN, al ser de menys de 296 quilòmetres, o marca la llei ferroviària espanyola, es pot considerar com de proximitat, i els que són de proximitat representa que des d'aquest punt de vista poden tindre la determinació de servei públic. Si és un servei públic, és un servei públic, tal com les seves paraules indiquen. Per tant, s'ha d'adequar mínimament. Nosaltres ja es va fer via la comissió de seguiment que fem, uns canvis, etc, però si Renfe canvia quan vol el que vol, clar, te distorsiona, perquè nosaltres no només és una línia Balaguer-Lleida, sinó que els hem tomat la línia que ens baixa de Pobla-Tren. Per tant, els horaris no són només quan sortiràs d'aquí, sinó quan sortiran ells d'allà dalt, no? I, per tant, realment és més difícil de canviar-ho tot. Per això, el tercer comboi, que el que ha servit és perquè no quedi més parat amb manteniment cap tren i sempre hi hagi servei de tren, això està molt bé, però per poder fer més horaris, per poder cobrir els trens, sobretot d'hora punta, que van pleníssims, demanàvem que es demanés, que això és a anys vista, un quart comboi. Val? Què més demanàvem a nivell estratègic? A nivell estratègic també demanàvem l'electrificació de la línia de Balaguer a Lleida. Entenem que podria ser tota, però sí que és cert, pel que ens van explicar, que a mesura que puges de Balaguer cap dalt, com que hi ha la problemàtica dels túnels, clar, les catenàries no hi caben, caldria baixar el nivell de la via, que, bueno, és una complicació bastant més important, però si més no, amb aquells trens que poden anar de Balaguer a Lleida, una manera de no comprar el qual comboi seria que si estigués electrificat, els trens, per exemple, que surten de Cervera, paressin a Balaguer, és a dir, fessin Cervera, Tàrrega, Mollerussa, Lleida, Balaguer, sense transbordament i després tornada. Això realment ajuntaria les capitals de comarca, com l'altra línia, que és la que fa Montblanc, Borges, Lleida, Balaguer. Aquells trens podrien arribar perfectament a Balaguer si hi hagués electrificació fins a Balaguer. Si no, és impossible que hi puguin arribar. I aquí va una miqueta amb el tema del canvi de nom de Rodalies. Rodalies vol dir un centre i, per tant, una mentalitat de, a major glòria de Lleida, com hi anem a fer de tot, no? I si parlem de xarxa de transport públic de Ponent, el que hem de mirar és a veure com ens connectem entre Balaguer i Mollerussa, entre Balaguer i Cervera, entre Borges i Tàrrega, és a dir, és una altra mentalitat, diguem-ne, de mobilitat que el que seria Rodalies, no? Això ja ho havíem lluitat, no ho vam sortir, ni crec que potser ens sortirem, perquè això de Rodalies Lleida sembla que et fa... Sembla que els de Lleida se'ls pugen els fums, però pensen que són de Barcelona, saps? Però al final, aquest gran centralisme que diuen de Barcelona ho està fent Lleida, no? És a dir, escolta, les coses s'han de poder utilitzar. Hi va haver dues peticions de grups. Una era respecte a les plaques, i llavors ho vam canviar, això ho va fer la CUP, poder ficar plaques, com estan fent en algun país, se n'ha ficat a Bèlgica, i sobretot el que té un programa bastant espectacular ara per tirar en marxa és Suïssa, però sí que és cert que té poc sentit, diguem-ne, que puguis fer això amb un tren a gasoil, diguem-ne, no? Per això ho lligàvem una miqueta a dir, bueno, i que s'estudiï la viabilitat de que si fem això, doncs se pugui ficar plaques perquè una part de la llum faci que ja sigui utilitzable pel propi tenir més sostenible. I del grup de Treballem ens van proposar d'afegir una part que era de que es fes ràpidament el projecte d'ambientalització, evidentment no hi tenim cap problema, i em va fer una altra que també és més estratègica, que és el famós tema si hem d'arribar fins a dalt a la Seu, que vam dir, escolta, això és molt més complicat que ficar una frase, ja en parlarem més endavant, mirem a veure què, mirem quina xarxa creiem que hi ha d'haver de trens aquí a la nostra circumscripció, i per tant, en funció de les visions que tinguem Balaguer, doncs anem a mirar-ho. Cal tenir present que sempre que estàs parlant d'infraestructures les has de fer amb centralitat balaguerina. És la nostra obligació, no? I encara que pugui semblar estrany, hi va haver un moment que Balaguer es va oposar a la connexió ferroviària amb Tàrrega. Val? Perquè estava plantejada a major glòria de Tàrrega, entre cometes s'ho havien plantejat des de Tàrrega per intentar portar gent cap als mercats i cap als productes que tenien allí sense altres coses. I en aquell moment, doncs, Balaguer no hi va estar d'acord, parlo de fa 90 i pico d'anys, eh? Però vull dir que sempre hem hagut de mirar si les infraestructures que volen fer, per molt que m'ho les venguin, no, que amb això vas allà, oh, vas allà, a veure, ja em convé anar allà, vull dir, és que mirem a veure què és, no? Llavors, està clar que nosaltres ens va molt bé anar a Lleida per tindre connectivitat també amb Barcelona, perquè en tren no ho podem fer d'altra manera, però també és cert que si volem tindre connectivitat a nivell de Ponent, actualment les dificultats que hi pot haver amb anar a Mollerussa, pràcticament és d'anar en cotxe, no? Per tant, creem xarxa, creiem-ho, no fem només allò. Vas a Lleida, fas transbordament, amb el qual canvi de tren, transbordament, un altre bitllet, canvi d'andana, pèrdua de temps, si no hi ha connexions, i una clar, és més complicat, d'altra manera, pujar el tren i tardarà menys, te porta a destí.
Molt bé, Jordi Ignasi, hem d'anar acabant ja. No sé, hem repassat més o menys la sessió plenària. Bé, no hem parlat de la donació que feu als diferents grups, precisament sí. A la Fundació Horta Sud, també de València. L'aportació dels mesos d'octubre i novembre dels grups municipals també es donarà a aquesta fundació pels afectats per la Dana. Deia que hem repassat més o menys el ple. No sé si vols afegir alguna altra qüestió fora de la sessió plenària.
No, respecte a això de la donació, doncs se va decidir fer-ho conjuntament.
Sí, és que m'ho havia deixat,
tots. I són 4.200 euros, una cosa així, que aniran destinats. En principi hi havia diverses propostes per part de grups, però vam acabar decidint que, home, farien més profit anant amb una sola entitat, diguem-ne que no, si acabem dividint-ho en moltes entitats. I, per tant, quan vam estar parlant de diversos grups, doncs va semblar que la Fundació Horta Sud, que fa molts anys que ja treballa pel territori, és la que podia canalitzar millor les ajudes a la gent que realment ho necessita.
Molt bé, doncs alguna cosa més, Jordi Ignasi? No ens veurem aquí en aquest programa, en aquest programa fins a passat Reis, a passat Reixos, per tant, si vols desitjar a la ciutadania doncs, sí, que passi unes bones festes. No sé si vols valorar també la il·luminació nadalenca.
Ja tenim les llums ficades i sembla que s'apropi Nadal, però realment ho tens com a lluny mentalment i ara també quan ho estàs dient pensa, hosti, no ens veiem fins passant res, dic, Déu-n'hi-do.
Aquí al programa,
Sí, segur sí, que sí, veurem... sí, no, però vull dir,
sí, sí,
que representa que sí, encara que falti un mes, hem d'aprofitar per desitjar el
correcte
millor any possible a tothom i bon Nadal. I respecte a les llums, per una banda, tots són gustos, evidentment. Jo crec que les del passeig generaran problemes, ja n'han començat a generar, quan no estan obertes, no es veu, i la gent hi xoca, hi ha hagut algun,
sí?
alguna cosa, i això caldria mirar-ho, i després ja dic que això és, ja moltes vegades van gustos. Hi ha molta gent fent-se fotos, Instagram n'està ple. L'estel d'aquí a la plaça crec que li pren tot el protagonisme a l'arbre. De vegades hi ha coses que no perquè siguin molt grans i molt lluminoses passen a ser millors, però bé, també entenem que el pressupost que s'hi ha esmerçat no és baix, És a dir, esmerçar vora 85.000 euros amb enllumenat de Nadal.
No hi ha pista de gel, però t'he dit que el que deia ahir el paper de comerç, el senyor Guifre Ricard, apuntava aquesta...
Sí, però una de les coses de pista
aquesta
de gel
qüestió, que
era fer
la
vindre
pista.
Gent de fora i no vindre ningú a veure les llumetes aquestes.
Per diuen tant, que sí, que...
Sí, home,
un dels objectius
ui,
és...
Sí, autocars, és... ja els he vist, ben autocars. A veure, siguem clars, és a dir, per molt bonic que pugués quedar, te desplaces, a veure, si un de Balaguer s'anava a veure llums... Se'n va a Barcelona, no se'n va ni a Lleida a veure llums. A veure si m'explico què vull dir, qui vols que vagi a veure llums a dia d'avui, però és igual. Deixem-ho, si creuen que és així, estan contents així, està clar. Una altra cosa és que parlessin de temes ambientals i coses d'aquestes. Evidentment que ha canviat molt les coses de quan se feien les pistes, però sí que és cert que la pista de gel, a part de l'atractiu propi per als escolars, per la gent, etc, era un punt d'atractiu pel comerç de la ciutat de forma clara, perquè venia molta gent de molts llocs, perquè només n'hi havia a Lleida i a Balaguer, no? I per tant això feia que moltíssima gent vingués i quan era aquí, llavors ja era qüestió de que les promocions dels comerciants els interessessin, no? Però vull dir que...
Consideres que no excessiu aquests 80 i pico mil euros per il·luminació? Sí.
Sí, és molt. És molt, és molt. Al meu parer és molt, sí.
Molt bé, doncs... Si et sembla, ho valorem després de festes, tot plegat. Això,
sí, sí,
l'arribada dels Reixos, que també aquest any serà diferent al que venia sent els últims anys, Jordi Ignasi.
Jo crec que
alguna cosa a dir? Arribaran novament
bueno,
en tren?
Bueno, deixarà de ser diferent, diguem-li.
Tornem al que havia estat, vols dir?
Deixarà de ser diferent, sí. Ja veurem com ho tenen plantejat. Aquí el tema està que... Hi havia una manera de fer, hi havia un projecte que s'havia encarregat per poder estirar simultàniament la implicació de la gent, el fer coses que han d'anar més, tal i qual, i clar, això ho has de, tu has de creure, has de saber anar fent-ho, moltes vegades és necessita paciència, no totes les coses quallen molt de pressa, però per molt que haguessin criticat, veig que l'obertura de llum s'ha fet amb un personatge estimadíssim per la canalla, com és la Pol Cim, que se manté el tema de les patgeses, que es manté el tema dels carboners, dels llamineres, i tot això...
Bona part del projecte es manté.
Va quallant, per això dic, però aleshores, clar, l'has de seguir o modificar-lo, que el que diem mateix, si te'n recordes, una vegada quan parlàvem del Pla Estratègic de Cultura, no? Que si no vols fer obres, si no vols fer centres de producció, si no vols fer centres d'assaig, si no vols fer... Val, doncs estàs manant, doncs presenta una proposta de canvi, però si s'aprova per unanimitat una cosa, no la pots pervertir no fent-la. És a dir, si s'ha aprovat, anem cap allí, i si no, doncs has d'agafar i dir, escolta, proposa un canvi amb allò, i ara en comptes d'això farem això altre. Val, per dir, les coses se fan per poder ser gaudides i seguides. Jo crec que aquesta peculiaritat de Nadal Balaguerí val la pena de seguir insistir-hi perquè la gent ens sentiguem, diguem-ne, lligats també al territori i que sempre hi hagi també coses, perquè vulguis que no, qualsevol d'aquestes tradicions t'acaba vinculant socialment i moltes vegades quan la gent està molt vinculada amb un territori, quan ha acabat de fer els seus estudis, encara que siguin a fora, té ganes de tornar allà on ha estat feliç, on ha tingut les amistats, on ha tingut una vida social, cultural, esportiva, plena, i això afavoreix molt que no hi hagi aquesta migració contínua de gent de certa formació cap a altres ciutats, sinó que pugui retenir, que si algú vol marxar només faltaria, com si algú vol vindre, tothom és lliure, però sí que és cert que necessites tindre aquest atractiu social i jo crec que aquests projectes, una de les coses que aconsegueixen és això.
Jordi, n'hem d'acabar, però breument, ara que deies que el PEC es va aprovar per unanimitat, també es va aprovar per unanimitat una moció en què, bé, s'instava a penjar la bandera estelada al balcó de la casa de la Paeria. El dia del ple em sembla que us va arribar aquella tarda un informe, un document que informa desfavorablement sobre la penja, sobre el penjar l'estelada al balcó. Ahir la paera de la Mari Carme Núñez, la paera de la CUP, deia que, bé, que consultaran amb juristes perquè tampoc no saben fins a quin punt els acords de ple no s'han d'acabar complint. Què hi tens a dir al respecte? Breument, breument, Jordi.
Són coses molt diferents. Una cosa és si els acords de ple s'han d'acabar complint i una altra cosa molt diferent és que marca la normativa sobre el que s'ha de fer i com s'interpreta, perquè durant molts anys ningú s'hi havia ficat. Va ser quan vam començar a Catalunya amb el tema sobiranista, que es van ficar en tot i alegaen amb tot de fer la màgia paera en cap, que crec que no ho va dir correctament, va dir no tenim ni la bandera de l'orgullo. No és la bandera de l'orgullo, és la bandera de la lluita LGTBI+, però sí que és cert que se mira tot molt més, mentre que en certa manera hi havia hagut èpoques en què es podia fer. Pensa que un president de la Generalitat per una pancarta el van inhabilitar. Clar, aquesta guerra bruta de que en funció de què me miro la normativa i la bandera espanyola més gran, més guapa i més grossa que ningú, ja et marca la feblesa de la unitat de l'Estat quan representa que has d'obligar perquè la gent no ho fica d'acord. Els Estats Units no t'obliguen a ficar la bandera la fica la gent fins al seu pati, no? I aquí, quan algú li dius que fiqui la bandera, fiquem la catalana, no? Per tant, és una discrepància, diguem-ne, més o menys important. Bé, per acabar dient el que va dir no cal esperar un any i pico, perquè vull dir, al final el que es va dir és la norma que tots sabem, vull dir, no hi ha més i ara no és moment perquè és tard, però bé, aquella moció també va anar com va anar. Era una moció que parlava d'un tema, que es va afegir un punt per allà al mig i va acabar aprovada i clar, sí que és cert que va acabar aprovada, per tant, la paeria amb una immensa majoria demanava una cosa. Qui està per damunt, el poble o la jurisdicció?
Molt bé, Jardines, i ara sí, posem el punt final, ho deixem aquí. Gràcies, molt bon dia i bones festes, el que dèiem abans.
Doncs molt bon dia, molt bon any i bon Nadal i tot.
Fins després,
Jardines. Molta felicitat a tothom.
Actualitat Plural, el programa de Ràdio Balaguer dedicat a analitzar la situació actual de la ciutat vista pels diferents grups polítics presents a l'Ajuntament. Actualitat Plural, un cop al mes, els temes que preocupen a la ciutat a fons.